Són les 3.
Catalunya migdia.
I comencem aquesta segona hora del Catalunya migdia, des d'ara fins a les 4. Durant la primera hora us hem explicat que l'accés a l'habitatge ja és la primera preocupació dels catalans, segons el CEO. Fa un any era el cinquè problema de la ciutadania. És una preocupació que comparteixen tots els menors de 50 anys enquestats i molt especialment la franja dels 25 als 34 anys, que òbviament és la que més busca emancipar-se. Això el dia en què Pedro Sánchez ha comparegut finalment al Congrés per explicar la seva gestió de la DANA al País Valencià. El president espanyol s'ha defensat dels atacs del PP, acusant Carlos Mazón de no haver estat a l'altura. També ha anunciat un paquet d'ajudes. I també us hem explicat que el Líban viu les seves primeres hores d'alto al foc després de més d'un any d'hostilitats per part d'Israel, els dos últims mesos directament de guerra oberta. En cap cas, però, no és el final de la guerra, com ja s'ha encarregat de deixar clar Benjamin Netanyahu. A aquesta hora, què més destaquem, Sara Riera?
Doncs que una forta explosió en una fàbrica de joguines Divi, a Alacant, ha fet almenys 3 morts, 7 ferits de diversa consideració i un desaparegut. Els fets han passat aquest migdia i han obligat a mobilitzar 7 dotacions dels bombers i també diversos efectius sanitaris. Tot fa pensar que ha explotat una caldera i la deflagració ha estat tan forta que ha fet caure part del sostre i els murs de l'empresa. Diverses persones han quedat colgades sota la runa i ara els equips treballen encara en la recerca d'aquesta persona que hi ha desapareguda. A Catalunya, Òmnium Cultural defensa duplicar l'oferta de classes de català a nous parlants fins a les 200.000 places, bàsicament a través del Consorci de Normalització Lingüística. Per fer-ho possible, el president de l'entitat, Xavier Antic, ha demanat avui als principals grups parlamentaris que destinin els recursos que calguin en els pròxims pressupostos. Anem al Parlament. Marta Corbalan, bona tarda.
Hola, bona tarda. El president d'Òmnium s'ha reunit avui amb representants del PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP i els ha demanat que es dupliquin l'oferta de classes de català i, conseqüentment, es dupliqui també el pressupost que s'hi destina fins a arribar a uns 80 milions d'euros.
Els hi hem dit que cal que les institucions garanteixin el dret de tothom a conèixer el català. Fa mesos que des d'Òmnium estem alertant que hi ha 2.300.000 persones que volen o bé aprendre o bé millorar el català, però que no poden fer-ho perquè l'oferta de les institucions no cobreix la demanda actual.
Òmnium també ha demanat als grups parlamentaris que articulin una estratègia unitària per protegir el model d'escola catalana i que rubriqui el més aviat possible el Pacte Nacional per a la Llengua, si pot ser abans d'acabar l'any. Davant l'emergència lingüística, Esquerra Republicana demanarà un ple monogràfic al Parlament sobre la situació del català i Junts ha reclamat que el govern es personi en tots els casos de discriminació per raons de llengua.
Exdirigents de l'Assemblea Nacional demanen a la jutge que investigui qui va comprar i per quin preu el programa de ciberespionatge Pegasus de matriu israeliana. Els Mossos han ratificat que tant l'expresident Jordi Sánchez com l'expresident Elisenda Pelusier els va contaminar els mòbils entre el 2015 i el 2020. Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebella.
Espionatge, es diuen els carallans, en dies clau de l'entitat o de l'independentisme. Per això Pelusier demana això al jutjat.
Per demanar-los que diguin a qui han venut, a qui concretament, a quines persones són les que han fet la compra, per quins imports i si conserven, si es conserven informació de les infeccions.
Després de 2 anys i mig de presentar la querella, avui la jutge els ha citat per ratificar-la.
I el president valencià Carlos Mazón ha retret a Pedro Sánchez, que ho dèiem abans, ha comparegut avui al Congrés, que no hagi reconegut cap error en la gestió de la DANA durant la compareixença que dèiem que ha fet aquest matí. Mazón també creu que queden curtes les ajudes impulsades pel seu govern, per l'espanyol.
Es sorprendente, por no decir otra cosa, que ahora de repente el gobierno lo hizo todo bien, que no admita ningún error, que diga que el sistema funcionó perfectamente y a los 2 minutos reconocer que hay que repensar todo el sistema de respuesta. Y es sorprendente que se hayan anunciado ayudas cuando todos sabemos que parte de las ayudas son préstamos a devolver con intereses.
I finalment dir-vos que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat des del Parlament que Catalunya tindrà aviat les competències en immigració. El govern espanyol fa mesos que negocia aquest traspàs amb Junts.
La Generalitat no té encara, perquè sembla que les tindrem aviat i me n'agradaré competències en immigració. No sé si vostè aquesta dada la coneixia, però no amago cap sota bava.
Catalunya migdia, amb Joan Bota.
De tot plegat en parlarem des d'ara i fins a les 4 amb l'Oriol Marc, cap de Política de Nació Digital. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
La Mònica Hernández, periodista. Bona tarda.
Bona tarda.
I en Joan López Alegre, que és professor de comunicació de la Universitat Abat Oliba Seu. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I si saludo el trio dels dimecres, vol dir que el primer tema ve de València. Eugeni Alemany, què ens proposes avui?
Tinc un dilema ètic i necessite la vostra absolució o condemna. Entre a Xina. Com vos quedeu? Estic molt preocupat. Mireu, a mi m'agrada cuinar. A veure, a mi no m'agrada cuinar. Jo crec que en realitat no li agrada cuinar.
Primera contradicció.
No, és que jo crec que en realitat no li agrada cuinar a ningú. La gent cuina per vanitat, perquè li diguen, ai, que bo. De fet, jo considero que cuinar està sobrevalorat, però això ho parlarem un altre dia. El que per a mi sí que és important és cuinar saludable. No tant per mi, sinó pels meus fills, alimentar-los amb productes frescos, una cuina mediterrània, és a dir, sense fregits i aquestes coses, no? El que passa és que aquestes últimes setmanes he anat un poc de cap jo amb la faena i a més tinc a Yolanda, que és la meva dona, la tinc malalta. Que en realitat, quasi que millor, perquè a Yolanda encara li agrada menys cuinar que a mi i ella, de fet, practica una gastronomia, com li dic jo, de vagó de cafeteria Renfe. Que el cas és que quan jo no estic, elles xiques es preparen un sàndwich o unes pulguites, que no és broma, que de fet la meva dona va aprendre a fer ous caiguts fa dos anys. El cas és que jo aquestes últimes setmanes, bé, he anat una miqueta de camp, a més, també sóc la persona encarregada de compres, jo sóc el que va al supermercat i faig la planificació del dinar i el sopar, llevat els dimarts i dijous, que els meus fills es queden al menjador escolar, alabado sea el Senyor, perquè si no jo ja no podria més. El cas és que he anat de cap aquestes últimes setmanes pel tema de la faena, també la moda amb el refredat, aleshores jo porto uns dies alimentant els meus fills a base de menjar precuinat. En el meu vocabulari ha entrat una mena de mantra nou que és calentar i listo. Jo vaig al súper i torne carregat de safates i envasos aptes per als microones. I això últimament em fa sentir molt brut. Consistirà fent alguna cosa il·legal, pràcticament com si el meu carrer de la compra ara mateix fora una narcolanxa. Perquè, a més, he de dir que faig la compra superràpid, perquè abans te costa més si fas una compra normal. Ara vas a la verdureria, ara al passadís de no sé què, ara vés a per la carn, ara no sé què, agarra número, no. Amb el precuinat és només un passadís, són unes portes. Ho obris, ho carregues al carret i cap a casa. Llavors, jo ja no és que em senta malament per si estic alimentant malament els meus fills, tampoc no és que em senta malament per la quantitat de deixalles inútils de plàstic que estic generant. El que és pitjor de tot és que estic començant a trobar-ho pràctic. I necessito el vostre consell. Necessito que et digueu si amb tant de menjar precuinat, en comptes d'estalviar temps, estic començant a estalviar en dignitat.
Avui és una taula de psicoanàlisi inversa, perquè el que habitualment és el psicoanalista avui s'estira el divan.
Sí, jo demano... De fet, jo m'estic imaginant a Joan López Alegre amb la mà recolzada al cap com un retor, saps, com un monsenyor quan va dir, estic ara genollat i estic, per favor, padre, il·lumíne-me.
Et vaig a dir que crec que estàs molt equivocat i no entenc per què no vas directament al restaurant, que seria ideal.
Home, això és una bona solució en algun moment puntual, però, clar, són moltes setmanes.
Gent ideal i admirable, estic pensant, per exemple, en Xavier Cugat, una icona de la història d'aquest país, vivia en el Ritz, o sigui, aquest ha de ser l'aspiracional de tota persona. De bé,
bueno, però jo no sóc Xavier Cugat, ni visc amb una dona 30 anys més jove que jo, vull dir. No, ixe tren de vida no el puc dur jo en 3 setmanes.
Jo no he dit que ho paguis, he dit que vagis al restaurant. Ah,
és un bon consell.
Ho deixes a deure i dius que és un tema social i et fiquen una renta universal i tot arreglat.
Vinga.
Ah, estaria bé.
Jo tinc el consell clar i que et solucionarà la vida, Eugeni. A mi no m'agrada cuinar, com a tu, no m'agrada anar al súper, i vaig, però allò rapidito. Mm-hmm. Llavors, em vaig comprar un airfryer que m'ha salvat la vida. Perquè l'airfryer, tu ho fots tot, vull dir tot, ho poses 15 minuts, allò es va fent, pots posar coses saludables, vull dir, peix, pollastre, amb verdures, el que vulguis, i tot és equilibrat, no has de cuinar, no embrutes, és ideal, és que és la solució perfecta per gent com tu i jo.
Això com es neteja?
La neteges, doncs la fregues amb aigua calenta i sabó i ja està. Però li has de posar un paper com de forn, i llavors
sí,
no s'embruta.
El paper de forn blanc.
El greix que pot deixar
deixar, per exemple, un pollastre, queda en aquell paper, el reculls i tornes a fer-la servir amb un altre paper nou. I és ideal. I fins i tot els fills, si els tens en edats adolescents, poden cuinar perquè no hi ha foc, no és perillós. I a mi m'ha salvat la vida.
Però si no cuinen en el microones, per què van a cuinar amb l'air fryer?
Aquí llavors has fallat tu, perquè els has d'ensenyar a cuinar.
Però si
quin
microones...
silenci!
Sí, però... No ho entenc. Per què els tinc que ensenyar a cuinar si poden trucar a Globo?
Home, a veure, Joan, un moment.
L'Oriol, que encara no has dit la teva.
La quantitat de residus que genereu amb tots aquests envasos de...
Generem ocupació, és fantàstic.
És que jo tinc el cor dividit, Eugeni, em sap supergreu.
A veure.
A mi m'agrada molt menjar sa i menjar bé, i menjar amanides, menjar fruita, menjar pollastre a la planxa, però al mateix temps el meu restaurant preferit és el McDonald's. Per què?
Ostres. Una dicotomia, per favor.
Perquè tu vas a qualsevol McDonald's del món...
Ni tan sols al Viena, al McDonald's.
No, al McDonald's, per què? Perquè té una seguretat tremenda. Tu estàs a qualsevol costat del món, pots haver patit qualsevol inclemència de viatge i saps que tindràs el teu menú McPollo fet bo. Amb aquell,
boníssim.
Boníssim, aquell rebossat cruixent, aquell pollastre de primera qualitat, patates que tenen el mateix gust a tot arreu, els nuggets igual, les aletes de pollastre igual, i tot per... Si et mous a una finestra entre els 12 i els 15 euros, que per un dia no està malament. Dit això, sempre productes.
Si vas a un McDonald's pijo, perquè és més barat, eh?
Sí, sí. Per 5 euros jo crec que... Sí,
no. No és com els iogurts, se'n fot dos.
Un McDonald's d'aquí de Gregori, que aquí al costat.
No, jo demano sempre, abans de la inflació, costava 13-14 i ara són 15-16. Però sempre és el mateix menú McPollo gran, amb patates fregides, aigua, llavors els nuggets, que són una mica més barats, si van amb el menú...
Demanes amanida o creïlles fregides? Què demanes?
Sí, no, patates fregides sempre, i a part s'ha de completar amb una hamburguesa d'aquestes d'un euro, que abans valia un euro, ara ja val
l'altre. Sí, perquè el quedes en gana.
Però sense aquella ceba ni aquella cosa que porta, que sembla que l'hagi vomitat un camell.
Fins ara estàvem a punt d'aconseguir un patrocini per aquest programa de McDonald's. No. Acabes de cagar, anava molt bé.
Tinc un problema gravíssim d'addicció amb una cadena de supermercats que aquí a València coneixeu molt bé, que és de color verd, que és la truita de patates envasada.
Amb ceba?
No, sense. Que jo sé que allò porta algun tipus de malaltia, fins i tot venèria, però a la boca és molt bo. I això és un problema.
Però la truita de patates, Oriol, la pots fer al microones en 5 minuts.
Com, al microones en 5 minuts?
Sí, primer fas la patata al microones, clar, i després hi poses l'ou i es qualla allà, la tombes i ja està.
I la idea de baixar el bar de sota de casa i fotre tot.
He passat amb el bar, ostres.
És que el Joan és del bar, eh?
No, sí, jo també sóc d'anar al bar el cap de setmana o algun entre setmana anem a dinar, tal. Cada dia no pot ser, i així que ja hem de menjar també. Jo la història ara, amb tot el tema de precuinat, és que em passa que ara estic donant-los un menú que altrament jo, en circumstàncies normals, no els faria. Perquè... Jo no els dono... Ara estan menjant lasanya, canelons, croquetes de jamón i parmesano, risotto con boletus del bosque, raviolis rellenos de jamón... Clar, així que estan flipant, ara. També és veritat que em dius, els està agradant? No ho sé, perquè ells des de fa 10 dies estan atrapats en una mena de prova-error, perquè això del precuinat, igual tu compres un i l'encetes i dius, bé, és menjable, però hi ha alguns que són una autèntica porqueria.
Però, Eugeni, no t'has plantejat, aquests dies que vas així tan atrafegat, deixar-los tots els dies al menjador escolar? Això els soluciona molt, també, eh?
Bueno, però això és més car, Mònica, també. Hem de mirar...
No vols el bar, no vols el menjador escolar, t'estem mirant opcions.
No, jo intent... És que jo tinc un dilema ètic, i ho he dit al principi, tinc un dilema ètic. El dilema ètic és esta cosa d'intentar fer una cosa de proximitat, fresca, sostenible... Hòstia, és que no se pot viure a Xina, no se pot, collons! No se pot, no se pot, no se pot.
Tu vols donar els teus fills, vols que els teus fills t'odin.
No vull que m'odien, vull que mengen bé, però que no generen tampoc tant de plàstic, que mengen en esta cosa com casolana. Jo recordo a ma mare quan cuinava o quan em quedava a casa la meva iaia, esta cosa com tradicional, i jo intento ser també, intento ser una wife trade d'estes, o com es diguen, de Minnesota, i no mix.
També et diré una cosa, Eugeni, no ens posem llistons tan alts als pares, vull dir, fem el que podem amb els horaris que tenim, i si han de menjar una setmana una mica d'envasat, tampoc no passa res, eh?
Doncs sí. Mira, avui una truita de creïlles des del supermercat.
Una truita cargolada, que dic jo.
Sí.
Que queda més glamurós.
Sí, i ja està. Bé, aleshores tinc l'absolució, no? Pel que veig...
Per un mes la tens, eh?
Molt bé, moltes gràcies.
Ara digues-li als teus fills si volen el boletus aquest amb risotto o el McMenú, McPollo.
No, l'air fryer, recorda.
A veure per on va la cosa.
Per un euro més, a l'estiu tens una tovallola.
Però, hòstia, que mos patrocinen ja. Però al final tot cansa, és de veres, que al final tot cansa. I és importantíssima la varietat. Això sí que em ho apres jo.
Un moment, i la tovallola fa olor de fritanga, també?
No. És d'aquelles que no eixuga.
Ah, oh!
És aquella típica tovallola que tu t'eixugues el cabell i després el cos, i està més molla la tovallola després.
Ah, perquè el riso no és de cotó bo.
No, exacte.
És
allò que rellisca. Quan l'aigua a la tovallola, pensa...
Sí, és molt sintètic.
Hi ha una coneguda cadena de botigues de roba esportiva que tenen unes tovalloles d'aquestes que... Microfibra, això serveix per anar de càmping...
La marca.
Sí.
No sé, que allò...
No tenim res en contra de les...
No, això tampoc aixuga.
No aixuga perquè no ocupa ni pesa. I per la piscina, això va molt bé.
No, i si la mossegues, es musa molt la tela, això.
Serveis jurídics d'aquesta casa, entre el vomitat de cabell i les tovalloles que no eixuguen, crec que tindrem feina.
Vinga, anem a protegir una mica els serveis jurídics. Ja sabeu que aquest programa no es fa responsable de les opinions dels seus col·laboradors. Això, òbviament...
A punt de desgravar estem els dimecres.
En fi, estic una mica preocupat per tu, Geni, perquè la setmana passada ens deies que eres addicte al taxi, aquesta setmana ens dius que ets addicte als precuinats, la setmana que ve no sé ja...
Ai, Déu proveirà, Déu proveirà. Déu proveirà.
En fi, Eugeni Alemany, des de València, gràcies.
Una abraçada gran als quatre, adéu.
Doncs el menjar precuinat, que és el principal problema de l'Eugeni Alemany. Mentrestant, la majoria de catalans pel que estan preocupats és per l'habitatge, que ja és el primer problema de la ciutadania, segons ha publicat avui el CEO, que és el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat. Fa un any, aquest era el cinquè problema de la ciutadania. Per tant, les xifres ens diuen que hem tornat a 15 anys enrere, o el que és el mateix, hem tornat a les preocupacions de la bombolla immobiliària. Hi ha preocupació compartida, és transversal. Tots els grups d'edat, excepte el de majors de 64 anys, i tots els votants de tots els partits polítics, excepte els de Vox i Aliança Catalana, que en aquest cas estan més preocupats per la immigració i per la inseguretat ciutadana. Per tant, aquesta manifestació que teníem també el dissabte a la tarda a Barcelona, aquest habitatge que és una de les prioritats dels governs, però perquè a darrere tenim la gent... De fet, no sé si és primer l'ou o la gallina, si són els governs que se n'ocupen perquè la gent està preocupada o que la gent que se'n preocupa perquè els governs en parlen i els mitjans de comunicació ens hi referim també.
Aquí hi ha una cosa, que és que en el fons, si alguna virtut ha tingut la manifestació d'aquest diumenge, lligant-ho amb les dades del CEO també, és que això ja forma part del debat públic, o sigui, està al cor del debat públic, l'habitatge, i crec que això el que fa el CEO és reflectir una realitat que ja existia. Els governs tenen segurament el repte d'entomar el principal repte d'aquesta legislatura a nivell social, que és com fer que la gent no només no es deixi tants diners amb el lloguer, sinó que també puguin pujar els salaris, perquè les dues coses estan interconnectades. Els lloguers són tan cars en proporció, segurament perquè la gent cobra poc i té unes condicions de vida prou precàries a nivell laboral com perquè això sigui un problema gros. I després és veritat que si tu et mires el CEO de dalt a baix, el que et ve dir és que els governs han d'atendre problemàtiques que tenen molt a veure amb la percepció i amb els fets. La percepció i els fets coincideixen en el cas de l'habitatge, la percepció i els fets no coincideixen sempre en matèria d'immigració i seguretat ciutadana. I malgrat tot, crec que és molt rellevant la que deies tu, Joan, que tots els partits, o tots els votants de tots els partits, almenys els que ens posen les preguntes, indiquen que el seu principal problema és l'habitatge, i hi ha dues formacions, que són Vox i Aliança Catalana, que responen que és la immigració. I en aquest cas, i ja per acabar, són les dues formacions que no només mantenen els seus números en projecció d'escons, sinó que en el cas de l'Aliança Catalana podria arribar a triplicar els seus escons. Vull dir que ara estan dos diputats, en té un per Girona i una per Lleida, dues diputades, i ara ens podríem trobar amb 6-7 diputats, que el que vol dir és que entren per la demarcació de Barcelona, i això, que és la gran barrera que li falta per saltar a l'Aliança Catalana, segurament l'aconseguirà en la mesura que formar part del Parlament et dona una visibilitat que tenir només l'alcaldia de Ripoll no te la dona.
Segurament perquè hi ha un traspàs de vots de Junts cap a Aliança Catalana amb aquest discurs de la immigració relacionant-lo amb la inseguretat ciutadana, perquè Junts, sí, segons aquest CEO, podria perdre justament la quantitat de diputats que podria guanyar la formació de Sílvia Orriols.
De fet, a Ripoll, quan Junts crec que passa de 8 a 3 regidors en les últimes eleccions municipals, casualment aquests 5 que perd Junts són els 5 que guanya Aliança Catalana, i així obté l'alcaldia. Vull dir que al final el transvasament de vots és evident, i fins i tot el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, el que ha dit és que el transvasament era directe entre Junts i Aliança, i també hi havia una part de vot més antisistèmic, per entendre'ns, que anava de Junts a la CUP, però en aquest cas era una mica menor.
Sobre el tema de l'habitatge, estic d'acord amb l'Oriol que pujada de salaris i habitatge va relacionat. També tot el problema que hi ha amb el lloguer temporal. I el que m'ha cridat l'atenció, Joan, és aquesta xifra que deies dels 25 als 34 anys, sobretot és quan estan més amoïnats per poder emancipar-se. Jo recordo la meva època, amb 25 anys tothom estava emancipat. Amb 34 ja teníem un o dos fills. És a dir, que han pitjorat en les darreres dues dècades perquè la gent amb 30 anys encara visqui amb els pares. I és justament això, el preu dels pisos s'ha encarit, els salaris són els mateixos, per tant, és una dicotomia que no pot conviure i que obliga molts joves a compartir pis, en el millor dels casos, si es volen independitzar. I jo crec que aquí les solucions són difícils, perquè tampoc no totes les solucions que proposa el sindicat de llogaters són viables. Però sí que és cert que si mires altres països d'Europa, estan posant en marxa polítiques per fomentar, per exemple, el lloguer, que aquí encara no ens hem atrevit. També és cert que Ada Colau, quan va arribar al govern municipal de Barcelona, s'hi va posar molt amb això, i en canvi el preu dels pisos aquí a la ciutat de Barcelona s'ha gairebé doblat durant el mandat de Colau, no? Alguna cosa no s'està fent bé.
De fet, el mandat de Colau fa palès que les mesures que proposava el sindicat de llogaters el dissabte a la tarda són la garantia de que el problema de l'habitatge s'incrementarà de forma exponencial, perquè genera una inseguretat jurídica sobre la gent que té la possibilitat de construir habitatges o de posar-los a lloguer, que faria que el mercat senzillament desapareixés. És molt interessant això de l'habitatge, perquè hi han poques coses a les que un govern pugui fer més per resoldre-ho que el tema de l'habitatge, perquè quan es parla, per exemple, de salaris, clar, doncs això depèn molt de com van les empreses, de com funciona l'economia, de quina és la capacitat que té una empresa d'incrementar sous, i amb això un govern hi pot intervenir poc. En canvi, amb el tema de l'habitatge, els governs poden fer moltíssimes coses. Posar-se a la disposició, prendre mesures equivocades, com ha reconegut l'alcalde Collboni, que va prendre de Colau, quan va obligar que el 30% dels habitatges es dediquessin a habitatge de protecció oficial, i el resultat ha sigut que se n'han fet, crec que en 4 anys, han sigut 22 o 32 en tot Barcelona, si no ho recordo malament, el qual realment Illa ens ha explicat que el mes de febrer presentarà el primer pla d'aquests 50.000 habitatges que diu que s'han de fer. Clar, si es fa una proporció i se li diu a cada ajuntament quin és el sòl que ell posarà a disposició per poder aixecar aquests habitatges, crec que al febrer ens podrem fer una idea que entre la voluntat dels 50.000 i la realitat hi haurà un forat immens.
Sobre això que... Què passa, perdoneu, amb els pisos de la Sareb, també? Que hi ha milers de pisos buits, solars, i la Sareb va pagant per mantenir aquests pisos, però no hi viu ningú. És a dir, que per què no gestionen aquests habitatges?
Precisament sobre el ritme polític de la gestió de tot plegat, aquest mateix migdia el president Illa ha anunciat la compra de 450 pisos a la immobiliària de la Caixa. Seran per ampliar el parc públic d'habitatges. Clar, segur que el president, quan avui fa aquest anunci, ja sap que en el CEO hi sortirà aquesta preocupació com a primer problema dels catalans. Per tant, aquí hi ha un filó que qui el vulgui agafar s'hi pot fer mal o pot aprofitar-lo per enlairar-se, no?
Però ull que això no computa en els 50.000, perquè aquests 450 pisos de la Caixa, que per cert el seu principal accionista és l'Estat, perquè el 30% de CaixaBank és l'Estat espanyol, ja existeixen. Per tant, això no és l'1% de la resolució del problema. Seguim estant a zero a dia d'avui.
No, i en certa manera, avui a la sessió de control al Parlament el president Illa ja ha fet referència a polítiques d'habitatge, després va al Congrés de la UGT i fa aquest anunci. També sap que per aprovar, no és una qüestió només de resoldre les necessitats de la ciutadania, que també, per descomptat, perquè quan tu detectes que l'habitatge preocupa i preocupa tant i és el principal agent desestabilitzador dels plans que puguin fer les persones per fer la seva vida, a banda de tot el que té a veure amb el llarg termini, també has de jugar amb el curt termini. En el curt termini el govern vol aprovar els pressupostos de la Generalitat per al 2025 i avui, en certa manera, ha tocat fer-li una carícia als comuns a l'hora de dir-los que sí, que s'invertirà més en habitatge, que hi haurà més pisos públics, que s'hi destinaran més recursos, de la mateixa manera que la manera de fer carícies a Esquerra Republicana és parlar, com avui s'ha parlat, per exemple, de balances fiscals i també de nou finançament. Però, en certa manera, si Salvador Illa vol afirmar el suport dels socis de la investidura dels pressupostos, per descomptat ha de tenir gestos en habitatge, i coincideixo amb el Joan, no n'hi haurà prou ni molt menys amb aquests 450, que hi veurem si computen o no els 50.000 pisos que s'haurien de construir.
Ja existeixen.
Exacte, en la propera dècada. I al final el que necessitarà la gent són solucions en un problema que no es pot resoldre de manera immediata, ni molt menys, perquè al final, sigui quina sigui la recepta, més o menys tots podem tenir al cap que va una mica per llarg.
Sí, jo el que passa és que penso que Salvador Illa no només fa carícies als comuns amb el tema de l'habitatge, amb les balances fiscals d'Esquerra Republicana, sinó que també demostra un cop més aquesta comoditat en la que s'ha instal·lat, perquè va fent tranquil·lament, com és ell, no? Un tio discret, que ara mateix no té oposició, i amb un tema que és tan troncal per a la ciutadania com és l'habitatge, és a dir, que també aquí pots esgarrapar suports de cara a un futur, i més mirant aquest CEO que deixa un Parlament, si hi haguessin eleccions avui dia, pràcticament com el que tenim ara.
Calcat.
Calcat, exacte. Sí, amb aquesta inflexió d'Aliança per Catalunya, que sí que esgarrapa vots de Junts, i amb la sorpresa que Esquerra Republicana, tot i la crisi interna que veurem com acaba aquest cap de setmana, aguanta i fins i tot podria, segons el CEO, aconseguir algun escó més. Sí,
això vol dir, pot voler dir dues coses. Primer, que la mostra estigui sobre representada Esquerra.
Sí, el CEO habitualment, habitualment sobrerepresenta el nacionalisme.
Pot representar, i sobrerepresentar, perdó, i ho ha dit, de fet, el director del CEO avui ho ha dit. I segona, que Esquerra hagi descobert el seu terra i que sigui més alt del que es pensaven. Quan, crec que tots pensàvem, al setembre i l'octubre, que aquests 20 diputats, si hi hagués una repetició electoral, no els traurien de cap de les maneres.
En defensa del CEO, perquè es fan moltes crítiques i no es pot fer una comparació amb el CIS, jo crec que a dia d'avui el CEO és infinitament més seriós a la seva feina que el CIS de Tezanos, s'ha de dir que la sobrerepresentació que solen tenir les forces nacionalistes en el CEO ve de que, com que hi ha molta més abstenció en aquelles zones de Catalunya on el vot és menys nacionalista, per exemple, Badalona, Hospitalet o Mataró, a l'hora de fer la mostra els hi costa molt més trobar gent, i per tant, per això a vegades la mostra, no, a vegades no, sempre la mostra surt esbiaixada a favor de les forces independentistes. No sé si he fet una explicació massa tècnica, si així es demano perdó. I crec que hi ha també una explicació més enllà del tema de la posició ideològica per entendre el per què Vox i Aliança són les forces diferenciades. Són els que no han estat al govern i, per tant, els seus votants es senten molt més lliures i parlen sense cap mena de fre a l'hora d'opinar.
Bueno, i també hi ha una tendència, no? Vox no només pujaria a Catalunya, sinó també pujaria a tot l'Estat. Vull dir, hi ha un context també que afavoreix aquest partit.
De València ha afavorit a Vox moltíssim.
En canvi, si agafem aquest CEO, hem de comptar fins a la vuitena posició per trobar que la preocupació de la gent siguin les relacions Catalunya-Espanya. És un problema que no fa tant. De fet, fa un any era el primer problema citat pels catalans. Ha caigut al vuitè lloc. El no a la independència marca el seu màxim de la sèrie històrica amb el 54%. En canvi, hi ha un 40% de catalans que continuen apostant per la independència. Per tant, aquí tenim no només que les forces estan, diguéssim, reequilibrant, sinó que aquest tema de l'eix nacional està desapareixent del debat públic, no?
Del tot. Del tot. I, de fet, ja en l'últim baròmetre del CEO, no aquest, era l'anterior, que em sembla que es va presentar el juliol amb dades del mes de juny, l'independentisme ja només suposava un 40%, els contraris a la independència ja eren del 54%, i ara la diferència està en màxims històrics des de que es fa la pregunta, que em sembla, si no recordo malament, és des del juny de l'any 2015. I si ens fixem en les prioritats que té la ciutadania, ja sigui resoldre problemàtiques socials a l'habitatge, immigració, a seguretat ciutadana, totes aquestes coses que podríem dir del dia a dia, citant Mariano Rajoy, los problemas reales de la gente, doncs això és veritat que és una agenda que s'ha imposat i que Salvador Illa, com deia abans la Mònica, l'està cavalcant pràcticament en solitari, perquè al final, quan tu dos, tres dies després d'una manifestació massiva als carrers pel lloguer presentes un parell de mesures d'habitatge al Parlament o al Congrés de la UGT, i l'oposició, tens Esquerra fent debats per veure qui lidera el partit, i Junts, que hi ha vegades que sí que vol fer qüestions del dia a dia, i hi ha altres vegades que juga a la carta del legitimisme o està molt centrada en qüestions a Madrid, com ara la reforma fiscal, doncs et pots trobar que estàs sol al centre de l'escenari i pots anar repartint propostes. I malgrat tot, i ho deia el director del CEO, que això també és una dada interessant, es detecta una certa desmobilització en el votant del PSC. Podria arribar a perdre 3 escons, i això que acaba d'aterrar, el govern crec que treu un 4,7 de nota, i quan se li fa la pregunta espontània a l'encastat, vostè qui vol que sigui president de la Generalitat, em sembla que hi ha més d'un 30% que diu que no sap respondre.
És que a mi hi ha una dada, per cert, i vull enviar una abraçada a tots els seguidors de Greta Thunberg, perquè el tema del canvi climàtic ha passat a ser el tema que menys interessa a tots els catalans, crec recordar. Ho he mirat en diagonal. Però, dit això, agafant el fil de la...
Per ser, diguéssim, rigorosos, és el tema que menys catalans citen com el seu primer problema.
Doncs això, una abraçada a Greta Thunberg. Dit això, quan et mires les dades i fa la comparativa amb el vot a nivell nacional, poder el principal problema que en aquests moments, veient les xifres, té Salvador Illa es diu Pedro Sánchez, perquè les xifres que treu Illa a Catalunya són més sòlides que les que havia tret un temps enrere Sánchez, i això, al final, hi ha un vot fixe, i hi ha una gent que es mou no per lideratge, sinó per marques, i això ho determina.
Doncs ens agafarem aquest fil d'en Joan López Alegre. Ara farem una pausa per la publicitat, i a la tornada parlarem precisament de Pedro Sánchez, que, per cert, li acaba de sortir un problema nou en forma d'imputació del seu germà. Ara tornem.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Abans que el teu dia soni així...
Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Que no se t'escapi!
Que no t'atabari. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Mersa i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Arriben els concerts de Nadal a BCN Clàssics.
Emociona't amb els Carmina Burana, interpretats per l'Orfeó Donostiarra, l'Orquestra Ada Simfònica Alicante i el seu director, Josep Vicent.
I gaudeix d'un homenatge a Handel amb música aquàtica i música per als Reials Focs d'Artifici amb Le Concert d'Estrer.
Regala entrades i abonaments. Entra a bcnclassics.cat.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant. Demà vaig amb el meu net al contacontes del bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
La Diputació de Barcelona i el teu Ajuntament ens movem per tu. Treballem conjuntament per acostar-te a serveis públics de qualitat, visquis on visquis.
Per als municipis petits, serveis molt grans.
Més informació a diva.cat. Diputació de Barcelona.
Per fi, Brandon Sanderson en català. Amb més de 30 milions d'exemplars venuts arreu del món, l'autor de fantasia i creador de l'univers del Cosmere es publica per primer cop en català. L'Ànima de l'Emperador és una aventura fascinant on una falsificadora podrà canviar el destí del regne, però s'hi juga la seva pròpia vida. Quina decisió prendrà? Ja a la venda a les llibreries.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores, tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum. L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i, quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució. Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Quin luxe poder tenir la biblioteca tan a prop. No sé quin llibre triaré avui. Agafo la bici i me'n vaig al centre cívic. M'encanten els tallers i xerrades que fan per la gent del barri.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900 730 125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
Avui, el Girona juga la Champions al Tot Gira.
Viu el somni europeu amb nosaltres.
Avui, a partir de les 6, Sturm Graz Girona.
Tots els partits de Champions amb el Solà, el Xevi, el Cargol, la Susi Sala, en Fel Feixedes i tot l'equip del Tot Gira.
Avui, a partir de les 6, Sturm Graz Girona.
La Champions a la nostra manera.
Amb segell Tot Gira. Girona, Girona.
Catalunya migdia.
Passen 5 minuts de 2 quarts, anem a Madrid. Perquè, com us deia, Pedro Sánchez ha comparegut finalment al Congrés per donar explicacions sobre la gestió de la DAN al País Valencià el 29 d'octubre passat. Ha anunciat un paquet d'ajudes pels afectats i ha insistit que aquell dia no va fallar el sistema, sinó algunes persones. Com ens tenen acostumats ja, el debat s'ha tornat a convertir en un intercanvi de retrets entre la bancada socialista i la del Partit Popular. Ho ha seguit en Dani Sáenz-Deja des del Congrés. Dani, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
De seguida anem amb tot plegat, però abans, sí, aquesta última hora a què fèiem referència abans de la publicitat, nou problema per Pedro Sánchez. Un jutjat de Badajoz ha imputat el seu germà. Què ha passat?
Sí, recordem que hi havia en marxa una investigació de la Guàrdia Civil per suposats delictes contra l'administració pública i tracte de favor contra el germà de Pedro Sánchez, que l'acusaven des de sindicats com Manos Límpies, pseudosindicats, d'enriquir-se en el seu càrrec de director de l'Oficina d'Arts Escèniques de la Diputació de Badajoz. Llavors, ha arribat ara la citació pel dia 9 de gener a declarar com a investigat per un suposat delicte de malversació. En total, el jutge ha citat el germà de Pedro Sánchez, però també a més càrrecs de la Diputació de Badajoz, que governa el PSOE, entre ells també el seu president, Miguel Ángel Gallardo, a més de diputats provincials, funcionaris i altres testimonis. Per tant, haurà de declarar entre el 9 i el 10 de gener de 2025 el germà de Pedro Sánchez.
Doncs aquesta és l'última hora que ens arriba des de Madrid, de fet des d'Extremadura. Anem al tema del Congrés. Dani Sánchez, sí, ha volgut descarregar tota la responsabilitat en el president de la Generalitat Valenciana.
Sí, en altres ocasions havíem sentit a Sánchez dient que ja hi hauria temps per buscar culpables, per assenyalar responsables, però ara, que ja fa quasi un mes que ha passat la tragèdia, ha apuntat ja directament cap a Carlos Mazón i fins i tot més endavant, a la sessió de control posterior, li ha reclamat a Feijó que el destitueixi. Durant el monogràfic de la DANA, que ha durat tot el matí, Sánchez ha defensat que el govern central va complir, que les agències estatals van avisar a temps al govern valencià del risc de riuada i d'inundacions, i ha dit clarament que no va fallar el sistema, sinó que van fallar algunes persones, en concret persones que tenien responsabilitats, en referència clara, doncs, al president valencià, i ha demanat també que no paguen justos per pecadors.
I en aquesta sessió d'avui dedicada a la DANA i després a la sessió de control, quina ha estat l'actitud dels grups que van donar suport a la investidura de Sánchez i que habitualment el sostenen a les votacions?
Un poc en línia del que ja havíem vist en les anteriors compareixences del ministre Víctor Ángel Torres i de Teresa Rivera, que bé, sí que ofereixen el seu suport total pel que fa a l'aprovació de les ajudes, que recordem s'hauran de convalidar al Congrés. Per exemple, grups com Sumar, els seus socis de govern, o Esquerra Republicana, han estat molt centrats en criticar el PP per negligents, però també han donat part de culpa a Sánchez per no treure Amazon de la gestió, per no retirar el comandament. Després hi ha grups com Junts o Podem, que han criticat per igual el PP i el PSOE per no estar a l'alçada de la resposta cap als ciutadans, i Podem, per cert, que ha avançat un nou cas de corrupció del PP, el cas d'Anna, pel que ha dit Ione Belarra, en referència a les adjudicacions que ja ha anat fent el govern valencià cap a empreses de la trama Gürtel dedicades ara a la reconstrucció de les zones afectades.
I a tot plegat, Feijó i el PP, que s'han abocat a carregar contra Pedro Sánchez, li han retret que no declarés l'emergència nacional per un simple càlcul polític, han dit, li han deixat anar que amb tants casos judicials, avui en tenen un mes per seguir estirant aquest argument, com tenen endavant, era fàcil que no estiguessin pel que havien d'estar. Tot això, per cert, mentre això passava a Madrid, a Estrasburg, Ursula von der Leyen aconseguia que s'aprovés la seva Comissió Europea amb Teresa Rivera de vicepresidenta, per tant, aquí ja hi havia una pota que el PP no li havia acabat de sortir. En tot cas, veiem com Feijó i els seus sempre van atacar per allà mateix.
Sí, de fet, Sánchez li ha recordat en un moment del debat, crec que ha estat ja la sessió de control, que, o inclús a l'últim torn del debat de la DANA, que no havien aconseguit finalment embarrar la candidatura de Teresa Rivera a la comissió. Però bé, és que el PP, Feijó, no ha tardat ni 3 minuts en treure la corrupció, els suposats casos de corrupció, per acusar Sánchez d'aprofitar ara la tragèdia de la DANA per tapar-se els seus escàndols. Al llarg de la intervenció, Feijó ha repetit la teoria de que el govern espanyol no va reaccionar, no va avisar, l'ha acusat de no estar a l'alçada dels valencians, de falta d'humanitat, i ha tornat a insistir en allò de no declarar l'emergència nacional. Després, grups com Esquerra, en concret Rufián, li ha dit que com pot ser que vostè demane que es declari l'emergència nacional i no reclama al mateix temps la dimissió o la destitució de Mazón.
I afegim a aquest cop el que ens explica en Dani Sánchez de Aja des de Madrid a les declaracions d'avui de l'empresari i suposat comissionista del cas Coldo, que aquest matí ha anat a la COPE. És la primera entrevista després de sortir de presó. Se suposa que a la COPE ha dit bàsicament el que va dir davant del jutge perquè el deixessin sortir de la presó, i això consisteix bàsicament a esquitxar Pedro Sánchez. Sentiu què ha dit.
Volvo a repetir, ya se me ha tachado de mentiroso. Se están aportando pruebas a la Fiscalía. Hay pruebas creo que más que suficientes. Por menos de esto, recuerdo que al señor Rajoy se le hizo una moción de censura y se le echó del gobierno. A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su segundo del gobierno imputado, y no dimite.
¿Cómo he visto plegat?
Tot plegat, per on comencem? Pel Congrés, per l'entrevista a l'Herrera. Jo al Congrés avui he vist un Feijó molt dur amb Pedro Sánchez, amb un discurs ben construït, però amb una part de la veritat o de la realitat que no explica. És a dir, ell tota l'estona ha llançat tota la responsabilitat al govern espanyol i en cap moment ha parlat de què feia el president del País Valencià aquelles hores que ningú sap ben bé on era, com ho van gestionar. És a dir, hi ha una part de responsabilitat que pot ser del govern de Pedro Sánchez, però en primera instància, insisteixo, hi ha un estat de les autonomies amb unes competències, i les primeres les té el govern d'aquella comunitat autònoma. Llavors, atacar d'aquesta manera tan dura com ha fet avui Feijó a Pedro Sánchez, obviant una part de la veritat i amb alguna mentida que hi ha colat, m'ha semblat que ha tingut bastanta barra.
Home, jo crec que, de primera, crec que tant Feijó com Sánchez els tindríem que enviar una fotocòpia de l'enquesta de La Vanguardia del diumenge, a la que es preguntava la gent sobre quina valoració feien de la gestió de l'ADN del govern, en aquest cas del PP, de la Generalitat de la Comunitat i del govern central socialista, i crec que la del PP era l'1,7 i la del govern central, si no recordo malament, del 3,2, si no m'equivoco. I sincerament, quan el govern encara no ha començat a pagar cap ajuda, quan ha dit avui que començaran a fer-ho a partir de l'1 de desembre, quan la gent que té petits negocis expliquen que no poden començar a demanar les ajudes perquè senzillament no hi ha pèrits, no a València, a tot Espanya, suficients per passar negoci per negoci, sense un peritatge, per tant no pots demanar les ajudes. Intentar seguir amb aquest debat de qui té la culpa d'una cosa o l'altra, quan la gent segueix amb la vida senzillament aturada, aquells que no han tingut la desgràcia de patir una falta personal, jo crec sincerament que és un error polític i sobretot una ofensa a la gent. Aquest és el meu punt de vista sobre això. I després, home, Sánchez té un congrés aquest cap de setmana, i desenganyeu-vos. El Dama, la imputació que acabes d'explicar del seu germà, la seva dona ahir enviant ella mateixa mails al jutge, a la que es veu que efectivament assessors de Moncloa, per tant gent pagada per tothom, feia tasques privatives per aquesta senyora, Coldo, Ábalos, etc. No és la millor manera amb la qual un partit ha d'enfocar un congrés, perquè normalment un congrés és per projectar la teva proposta de futur per un país i no per fer una espècie d'amassada i encastillar-te registrant com puguis. És amb el que estem.
El Congrés s'ha marinat, això és un fet evidentíssim, no només pel que diu el Dama la setmana passada, sinó també pel tot el que estem veient a la Federació Madrilenya amb Juan Lobato, i coincideixo molt amb l'anàlisi que fas tu, Joan, al final, si hi ha una compareixença al Congrés per parlar sobre una catàstrofe que s'ha emportat, no sé, 221 vides fa només un mes, el que crec que espera la gent, com a mínim, és que no et barallis cada dos per tres en els termes que ho han fet, perquè Sánchez crec que és més hàbil en aquest sentit i ell ho vesteix molt d'un toc tècnic. Ell, quan surt i diu que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer va avisar i va enviar 198 correus electrònics i diu, sense dir-ho del tot, que hi va haver persones com Carlos Mazón, que no diu el nom, però és evident que està dient el seu nom, que no ho van fer bé perquè no va atendre les emergències. Després el que no pots fer és escudar-te dient que no, però les responsabilitats ja les demanarem quan toqui. Home, si la teva ministra de Ciència i Universitats, que és la dirigent principal dels socialistes valencians, està demanant el cap de Carlos Mazón, és evident que tu estàs fent un doble discurs de calaix. I no sé què li reporta a Feijó intentar créixer en aquest fangar quan, mirant també l'enquesta de la Vanguardia d'aquest dissabte, Feijó sí que creix una mica, però sobretot el que determina aquella enquesta és la dependència absoluta de Vox per formar govern.
Totalment.
I no és el mateix formar govern amb un Vox amb 22, 23, 30 escons que formar govern amb un Vox que en tingui 45, perquè llavors et trobes tranquil·lament Santiago Abascal demanant-te una vicepresidència del Ministeri de Defensa, com a mínim.
Quan obrim aquests debats sempre hi ha algú que diu però no patiu que Pedro Sánchez sempre acaba caient dret. Encara subscriviu aquesta frase? Encara creieu que després de tot plegat allò, el capítol final d'aquesta temporada és Pedro Sánchez caient dret i tornant a entrar tranquil·lament cap a la Moncloa?
Sí,
Joan,
sí.
Jo no ens posarem d'acord.
No, jo estic d'acord amb que Sánchez és un home amb sort. Si ell anés a les curses de camells aquelles del Tibidabo, la bola sempre entraria per als 10 punts. En aquest sentit, coincideixo amb vosaltres del tot. Ara, jo crec que ell està perdent una mica el control del seu futur, perquè té, com a mínim, dos temes judicials molt delicats. El Dama està explicat avui que Ábalos va parlar amb ell sobre Delphi, lo qual és una imputació directa i això li pot provocar problemes judicials. I dos, el tema del fiscal general de l'Estat i el que ha portat a la dimissió de Lobato, que és que Lobato ha dit que ell va rebre papers que eren il·legals de filtració de dades personals des de Moncloa per destruir un adversari polític. Clar, si això es pot demostrar que ho sap Sánchez, té un problema legal. Si això és com el Gal a l'època del González, que González legalment no es va poder demostrar que ell sabia lo del Gal i tot va acabar a Barrio Nuevo i a Vera, pues si això acaba a Òscar López i a Bolaño, pues fins aquí, però si no, té un problema legal.
Però un moment, en aquesta entrevista a Carlos Herrera, avui al Dama hi ha un moment que li pregunta... vostè pot assegurar que Pedro Sánchez estava al corrent de tota aquesta trama que hi havia? I ell ha dit, creo que sí. No és el mateix dir, crec que sí, que no pas afirmar sí, i a més ho puc demostrar. Per tant, fins que no estiguin totes les proves sobre la taula, jo no cantaria victòria. Jo... I jo sap, Joan, que sóc de les que defenso que Pedro Sánchez sempre cau dret. Penso que ara hi ha certa sensació
tu,
que està correlat o una mica lligat de mans, però crec que si aconsegueix tirar uns pressupostos endavant... amb el suport de Junts, Esquerra, tots els que ara li estan donant suport en aquest govern, Pedro Sánchez aguanta la legislatura. Veurem si es complica molt o no la part judicial, però si té pressupostos, aguanta.
Ahir va dir davant del Congrés de l'UGT, si no recordo malament, que la gent li deia pel carrer, aguanta, Pedro, aguanta, ell deia aquests 3 anys i els que vindran. Clar. I va dir dues vegades, i ja ho havia dit una vegada en sessió de control al Congrés dels Diputats, que tornaria a guanyar la dreta l'any 2027, cosa que vol dir dues coses. Que vol que la legislatura aguanti fins al final i que vol tornar a ser candidat.
Ho anirem seguint perquè, com que anem a capítol diari, cada dia tenim tema nou per explicar. Ara passen 2 minuts de 3:15. Abans de tancar, obrim tema nou perquè en Joan parlava d'aquest congrés del PSOE. Aquest cap de setmana també hi haurà moviment a Esquerra. Perquè els republicans encara en la recta final de la seva campanya interna per triar qui governa el partit els pròxims anys. Dissabte estan cridats a votar més de 8.000 militants que hauran d'escollir entre Oriol Junqueras, Xavier Godàs i Helena Solà. Ahir a la tarda els candidats es van enfrontar a l'últim debat a 3, però més que enfrontar-se, el debat va ser un reguitzell de monòlegs i sobretot els dos grans rivals, Junqueras i Godàs, van defugir el cos a cos. I mira que el moderador diverses vegades els va instar a confrontar idees. De fet, hi va haver un moment, Albert Prat, tu vas seguir. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Que el moderador deia, però és que esteu d'acord.
Que hi ha unanimitat a la sala.
Va sorprendre molt el to d'aquest debat, perquè diumenge en aquest debat a 3 que hi havia hagut entre els números 2 de cada llista, la discussió sí que havia estat més viva. No sé quina anàlisi en fan cadascuna de les 3 candidatures.
Doncs que per prudència o per moderació, sobretot Junqueras i Godàs, que són aquí els que juguen a aquest partit, van evitar esbatussar-se en públic. Va sorprendre aquesta moderació, perquè ha sigut una campanya tensa, agra, amb retrets, fins i tot atacs personals, i ahir podríem dir que va regnar la conciliació. Cap dels adversaris li va dir directament a Junqueras que ha de fer les maletes, que no s'hauria d'haver presentat, cosa que s'hi han fet en públic durant els actes de les últimes setmanes, i el debat d'ahir, ni per bé ni per mal, va sacsejar el taulell de joc, cosa que pels de Junqueras la lectura que fan de portes endins és que ha sigut un èxit per ells, perquè això, ja que parteixen amb més avantatges, si ens agafem el nombre d'avals que han recollit fins ara, doncs això els hi dona, els hi manté aquest avantatge. L'altra derivada que explica el to d'ahir, segons l'equip de Xavier Godàs i una mica el seu tarannà del cap de llista de Nova Esquerra Nacional, és una reivindicació en definitiva que han fet les bases del partit en les diferents assemblees territorials, i és que no volen que passi el que ha passat, hem vist en els últims mesos a les files d'Esquerra, que és que s'han esbatussat en públic, que és que s'han tirat els plats pel cap, i d'aquí també aquesta explicació que ahir, en certa manera, abaixessin les mans i veiéssim com regnava aquest to propositiu i més enllà de tirar-se el retrés pel cap.
Doncs ja que no ens ho resolen els candidats, a veure si ens ho pots resoldre tu, en què es diferencien, Albert, les candidatures?
Clar, si aparquem el debat sobre Junqueras sí, Junqueras no, de diferències n'hi ha ben poques, sobretot pel que fa al programa que defensa cadascú. N'hi ha una, això sí, de molt clara, si el president del partit pot ser president del govern, és a dir, es pot presentar com a candidat a la presidència de la Generalitat. Junqueras ahir va, és veritat que va defugir una mica aquest tema i va fer valer que segueix inhabilitat, però és cert, sabem que Junqueras té la intenció, quan pugui, de presentar-se de candidat a la Generalitat. En canvi, si guanyen Godàs o Solà, ja han dit clarament que ells no optaran a la presidència del govern i, per tant, amb aquesta doble bicefàlia pròpia del PNB. A banda d'això, tres grans temes. Els pactes amb el PSC. Aquí tothom diu que seran exigents amb el compliment de l'acord d'Illa, que posaran el preu molt alt en els propers acords que signin amb els socialistes, però ningú s'assegura, garanteix que s'aixecarà de la taula si guanyi qui guanyi aquest congrés. Sobre els cartells i les campanyes, bé, sobre el cartell contra els Maragall, tothom vol que s'aixequin catifes, que s'arribi fins al final. La diferència, en definitiva, és de quina manera. Xavier Godàs diu que ho ha de fer la Comissió de Garanties, que ja està estudiant aquest cas. Junqueras proposa una comissió diferent, l'ha batejat com a Comissió de la Veritat, però que al cap i a la fi ve a fer el mateix, i Helena Solà sí que aposta per encarregar una auditoria externa perquè sigui algú de fora qui entregui l'entrellat de tot plegat. I l'altre gran punt d'aquesta campanya, la independència. En aquest sentit, ningú baixa del carro, tothom vol recusir la unitat, però podríem dir que Solà i Godà sí que aposten més per aquest eix independentista, per recusir la unitat estratègica. En canvi, Junqueras ahir, sobretot, dedicava bona part del discurs a la justícia social i ho veia posar d'exemple, mestres i pagesos.
Segurament ahir a la tarda, més enllà de periodistes i militants, poca gent va sintonitzar amb aquest debat. Per qui no el sentís, aquest era el to.
Si sóc presidenta d'Esquerra Republicana, jo sí que seré responsable de tot allò que passi i de tot allò que faci el partit.
I jo t'hi ajudaré tant com pugui.
Gràcies.
Doncs, sembla mentida quin nivell d'acord que tenim, eh? La qüestió, sí.
Espero que ho celebris.
Qui era aquest moderador?
Oriol Durán, és el fins ara encara vicesecretari de comunicació d'Esquerra del partit.
Estava allà com una mica dient, bueno, nois, o sí, ens debatem una mica o això no funciona. Escolta, si dissabte ningú arriba al 50% dels vots, s'obre un escenari, que és que hi poden haver pactes, i per tant aquí la correlació de forces pot canviar.
Clar, abans de dissabte ningú s'atrevirà a dir jo estic disposat a parlar amb no sé qui, perquè si no, d'entrada, se sobreentén que aquesta persona no aspira a guanyar el Congrés. En qualsevol cas, sí que hi ha dues candidatures, com són la de Foc Nou i de Nova Esquerra Nacional, que d'entrada, com que parteixen de fer Foc Nou, valgui la redundància, i el que volen és que Junqueras no sigui el proper president del partit, d'entrada són, diguem, ja és procliu que es puguin acabar entenent. En qualsevol cas, parlant amb ells en privat, sí que insisteixen de dir, posarem les cartes sobre la taula i a partir d'aquí ho valorarem. Per tant, això què vol dir? Doncs que també hi haurà un ball de cadires, que és el que es negociarà en aquests propers 15 dies si ningú dels tres supera aquest 50% dels vots.
No sé si us atreviu a fer algun pronòstic, tenint en compte que el resultat d'aquestes eleccions internes a Esquerra no només determinaran què passa amb el partit, sinó què passa també amb el govern, perquè les polítiques d'aliances variaran en funció de qui guanyi. Què passarà?
Jo només m'atreveixo a dir, més després d'escoltar l'Albert, que si Junqueras no guanya en primera volta, ho tindrà molt complicat.
Sí, faig un pronòstic molt similar i crec que també això obeeix el fet que Oriol Junqueras, que va ser molt dur en aquella intervenció a Olesa de Montserrat quan presenta la candidatura, ha anat moderant el seu to, parla obertament de cosir, de recosir, que tothom s'ha d'entendre, el to d'ahir en el debat crec que també va en aquesta línia. Xavier Godàs, és veritat que sempre ha fet servir més o menys el mateix to, malgrat que en els mítings interns ha fet un missatge molt més contundent contra la continuïtat d'Oriol Junqueras, i sí que hi haurà una recomanació evident tant a Helena Solà, candidat a la presidència per part de Foc Nou, Alfred Bosch, candidat a secretari general, que si Oriol Junqueras no arriba al 50%, que diumenge tinguin el mòbil ben carregat de bateria, perquè no pararan de rebre trucades per integrar-se en una o en una altra direcció.
En definitiva, a Sevilla, el Congrés del PSOE estaran pendents d'això, perquè suposo que no tenen cap interès en que Gabriel Rufián sigui substituït per Teresa Jordà, i suposo que tenen tot l'interès del món per reforçar les seves aliances aquí a Madrid, que Elisenda Alemany sigui d'una vegada per totes tinenta d'alcalde de Jaume Collboni. Per tant, el candidat dels socialistes suposo que és Junqueras, no?
Doncs amb aquesta provocació d'en Joan López Alegre tancarem la tertúlia d'avui. N'hem parlat amb ell mateix, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliba Seu, i també amb l'Oriol Marc, cap de Política de Nació Digital, i amb la periodista Mònica Hernández. Nosaltres ara farem una pausa per la publicitat, a la tornada al butlletí horari, i després la tarda amb Elisenda Carot. Fins demà.
Amor, com ha anat al col·le? T'has menjat l'esmorzar? No em diu res.
Si ara sempre guarda silenci, podria voler dir-te alguna cosa. Hi ha senyals que poden dir molt. Escolta'ls i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
Catalunya és terra de mar i d'una tradició pesquera que porta el millor peix i marisc del Mediterrani a la teva taula.
Saborós, saludable i molt fàcil de cuinar. Vine i deixa't aconsellar les peixateries de confiança.
Salut, qualitat, tradició i sabor a la teva peixateria de proximitat. Ben a prop teu, sempre amb el millor peix i marisc.
Gremi de Peixaters de Catalunya. Peixateries de confiança. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Quin lloc s'ha poder tenir la biblioteca tan a prop. No sé quin llibre triaré avui. Agafo la bici i me'n vaig al centre cívic. M'encanten els tallers i xerrades que fan per la gent del barri.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Viu el Black Friday més acolorit a MediaMarkt amb un QLED Samsung de 65 polzades 4K per 599 euros. MediaMarkt, ho has de viure.
Contra les violències masclistes, fem xarxa.
A la feina, al transport públic, al barri, fem xarxa.
Amb el compromís de tothom i la feina de les associacions feministes i les institucions, podem construir pobles i ciutats lliures de violències masclistes.
25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de les Violències vers les Dones. Diputació de Barcelona.
En Rock Llibres presenta L'Estaca, la crònica d'una cançó sense fronteres. Un llibre de Joaquim Vilarnau amb pròleg de Lluís Llach, dedicat a la cançó popular en català més vigent i de repercussió més gran arreu del món. Del maig del 68 als opositors de Bielorússia, passant pels clams revolucionaris dels 5 continents. Una aventura de 500 versions en 40 llengües, només a les llibreries.
Ah, no sabia que hi havia cuixa per sopar. Potser que et canviïs la faldilla, no? Ni de les teves amigues ni dels teus. Ets meva. Mireu el liu del Ferran. Amb aquesta cara està demanant que me la faci jo també.
El silenci és violència. Davant la violència masclista, actua. 900-900-120. En cas d'emergència, 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Ja tenim els 4 finalistes de Zenit.
Qui optarà a ser el més estimat per totes les generacions?
Un d'ells és a punt de tocar el cel.
Juntament amb vosaltres
decidirem l'artista
més intergeneracional d'aquest país.
Zenit, la final, divendres en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El dijous 28 de novembre,
El Matí de Catalunya Ràdio es trasllada al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, per celebrar els seus 40 anys.
Celebrarem els 40 anys d'història del museu amb convidats molt especials. Passejarem per descobrir alguns dels racons i les peces més impressionants. I moltes sorpreses més.
De 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
El 28 de novembre tens una cita amb la ràdio i la ciència.
Ja s'acosta Nadal! Vols que fem cagar el tio junts?
Si guanyes, farem cagar el tio solidari de Catalunya Ràdio als Jardins de Pedralbes el dia 24 de desembre, al matí.
Yes, and I'll be there too!
Esclar, Jonsi, tu també hi seràs!
Aquest any a Catalunya Ràdio fem cagar el tió amb en Titó. Inscriu-te abans del 8 de desembre al web del Super 3.
Good luck, kids!
Bona sort! A veure si ens veieu!
Bye!
Adéu!
Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Catalunya migdia.